Ens agrada cuidar-nos, cuidar la nostra salut, però això sí, sense drames, que som a l'estiu. I ho fem cada dimecres de la mà de la dietista Astrid Barquer i l'Aina Soler.
A Salut Sense Drames avui parlarem d'un tema molt important, però sovint oblidat, la hidratació. Com mantenir-nos ben hidratats pot afectar a la nostra salut general, el rendiment físic i la concentració. Pot semblar tan bàsic com respirar, però que sovint oblidem la seva importància. Parlem d'aigua, aquell líquid màgic que fa que les nostres plantes no morin, que els nostres gossos no es desmaiin i que nosaltres, simples mortals, no acabem com una pansa arrugada. El cos... Això... Ho segueixo dient jo, Astrid.
Sí.
És que és tan ja tècnic. El cos és com un cotxe de Fórmula 1 i si no li poses prou gasolina, què passa? Que et quedes tirat a la primera corba. Doncs el mateix passa amb el teu cos si no li dones prou aigua. Però atenció, que no tot és aigua. També us explicarem com les infusions, les aigües saboritzades i els batuts de fruites i verdures poden fer que beure sigui una experiència molt més sensitiva. Així que prepareu-vos, perquè avui parlarem de com mantenir-nos hidratats ens pot fer sentir millor, millorar el nostre rendiment físic i mental i fins i tot com evitar aquelles begudes ensucrades que ens fan més mal que bé. Bon dia, Astrid.
Bon dia!
És que em fas unes introduccions tan elaborades que dic jo això no sé si ho hauria d'estar dient ja.
Bueno, aquí estem professionalitzant cada dia més.
Sí, 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 sí.
És el que té l'estiu, que tinc més temps i llavors ho elaboro més. Això, durant l'any no crec que sigui possible, però a l'estiu, mira, ho treballo una miqueta més. Perfecte. Ara estic com molt enganxada a un aplicatiu que es diu Craft, que a més també està com sintonitzat amb el mòbil, amb l'ordinador o amb l'iPad o qualsevol dispositiu, i llavors totes les coses que vaig llegint o sentint, no? Jo que sóc molt fan de podcast mentre vaig corrent o amb bici, i tal, i paro un moment, m'ho apunto al Craft i llavors ho tinc com a tot arreu. I és molt guai perquè això el Craft ho tens com per temàtiques. Llavors estic com creant una base de dades de coses que vaig sentir, no, i que la meva memòria és impossible que retengui perquè no hi ha vida per retenir tot el que, no, llegeixes, escoltes i veus. I llavors, quan vaig a fer una secció, o quan vaig a escriure un article, o quan estic preparant una classe pels meus alumnes, busco la paraula clau en el Craft aquest, ostres, i em surt allà tot el que he apuntat sobre aquest tema.
Que guai!
I estic, o sigui, flipant molt. Però molt. De fet, és una recomanació d'un professor universitari que vaig escoltar-ne un podcast i tal, i em va dir, diu, com ho fas per crear el contingut i tal? Diu, pues mira, tot el que vaig sentint tal és això. I es va crear aquest aplicatiu arrel d'un mètode tal, perquè abans es feia com amb fitxes de paper, saps? Però clar, al digitalitzar-ho tot, és tot tan fàcil i tan ràpid. Llavors és com, bueno, que estic com amb moltes ganes de dir, és que ara sembla que sigui superwoman i ho retengui tot, però no és veritat. Sense el meu mòbil o sense el meu ordinador no sóc ningú, perquè en realitat la meva memòria ja ho oblida i és Craft, que això té un cert perill, eh? Però, bueno, estic molt, molt contenta. Llavors és com... Dades.
Vull dir coses.
I de la hidratació més, que és del que parlarem avui, a vegades costa una mica. Aquí ho faig fàcil, eh? Ja ho sabeu, ara no us ompliré de ciència, no? D'estudis i de... Però sí que és veritat que... Sembla un bàsic, no? Com deia a la introducció, que, bueno, és com respirar, no? Beure aigua, doncs és una cosa com molt bàsica. Però, en realitat, els occidentals bevem poc, Aina.
Poc?
Bevem poc. O sigui, mira que tothom sap, a tothom li preguntes, quin és el bàsic que has de beure? I tothom et diu, 8 gots, no? 2 litres aproximadament. T'has fixat mai quants en beus tu?
Jo bec bastant, eh? Jo un i mig arribo.
Val, però t'ho comptes, si agafes consciència, ho plastifiques d'alguna manera.
Sí.
Val. Doncs hi ha molta gent, jo ho menjo en consulta, ho bec així, que no té ni idea l'aigua que beu. Bueno, jo diu, quan tinc set bec. Ja, però és que quan tens set, ja vas tard. Val, o sigui, la set és un mecanisme reflexe que té el nostre cos d'alerta. És a dir, t'està alarmant de que t'estàs deshidratant. I aleshores, el primer símptoma és la set. Perquè el cos, jo sempre ho dic, és una màquina perfecta que està perfectament dissenyat, no? Aleshores, clar, nosaltres, si volem cuidar el nostre cos, no l'hauríem de tenir en estat d'alarma. Aleshores, no podem esperar-nos a veure quan tenim set. Val? Llavors, l'únic moment en el que no fem això és en els àpats. En els àpats hem agafat l'acostum de beure aigua mentre mengem, doncs, per ajudar-nos a passar el menjar avall, o a vegades també ho fem també per al canvi de gust, no? Si estem menjant un plat amb diferents aliments, doncs, d'un gust a l'altre, a vegades entre mig hi poses aigua com per assaborir-los per separat, d'acord? Mm. Però en realitat en els àpats no és el millor moment per beure aigua, perquè el que fas és posar molt líquid en el teu estómac que acabarà diluint d'alguna manera aquests sucs gàstrics que són els àcids que ajuden a fer la digestió, i el que estàs fent és allargar una mica més el procés digestiu, que per segons què facis després potser no et convé massa, però si tu estàs pencant a tope i no pots fer una estona de sofà a l'hora de la digestió, doncs estàs allargant el procés digestiu i molt probablement davant de l'ordinador tindràs més son, perquè serà una digestió més elaborada, més costosa, més llarga, no? Aleshores, són coses que dius, ostres, sembla que sempre ho fem bé, perquè no patim un problema de set, no? I tenim aigua superaccessible, i tenim el gran privilegi d'obrir una aixeta i que ens surti aigua neta, potable al moment. Però la veritat és que no ho fem gaire bé.
Sí, ho fem poc i quan ho fem malament.
En general, sí. Després hi ha altres persones més conscienciades, no? I llavors ja veus que van tot el dia amb l'ampolla d'aigua a sobre, tot i que pesa, és veritat. I a més hi ha el tema del plàstic, no? A mi, per exemple, l'ampolla d'aigua d'un sol ús em fa una mica de repelucillo. Mm. Perquè generes, o sigui, a nivell mediambiental, em refereixo, generes més residu. Però aleshores, clar, comprar-te una ampolla de plàstic, no?, o de resina, i sempre reutilitzar-la, doncs també acaba, no?, ara amb tot això que s'explica, doncs que també acaba agafant plàstics l'aigua, i aleshores doncs, també és dolent per la salut. I clar, què fas si vas amunt i avall? Vas amb una de vidre que pesa un huevón? No? Ara han sortit unes com de bambú, ho has vist? Bueno, són com les carmanyoles. O sigui, a la vista sembla plàstic. Bueno, té com un color així més mat, més resinós. Però es veu que és un compost del bambú. Llavors ho venen com a cosa més saludable. Però jo vull saber-ho bé, això, eh? Ho dic amb la boca petita, perquè al final com converteixen el bambú en aquella matèria dura? O sigui, allà hi ha de químics, també. No ho entenc, saps?
D'aquestes coses que surten com a la cosa més sostenible i al cap d'un temps.
Bueno,
que al final no era tan sostenible.
Com els cotxes elèctrics, no?, que diuen això de les bateries. Bueno, llavors, clar, si ets una persona que estàs fixa en un lloc treballant, és relativament més fàcil, perquè aleshores pots tenir allà una ampolla d'aigua o un got, no? I aleshores vas bevent. Però si ets una persona que et mous, és cert que és un pèl més costós, però l'aigua és necessària. A nivell de salut general, Aina, mira què passa. Una cosa que fa la hidratació en general, ja no vull parlar només d'aigua, perquè a vegades l'aigua va amb coses, no? És a dir, estem parlant d'aigua, d'infusions, després ho concretaré, no? Però que el compost principal de la hidratació sigui l'aigua, encara que vagi amb afegits perquè sigui com més fàcil o més divertit hidratar-se, l'aigua ens ajuda a la termorregulació, i explico la palabreja. És mantenir la temperatura corporal adequada. Per què bevem més en l'estiu? La gent diu, no, és perquè perdem aigua amb la sudoració. Que és també, eh? És a dir, perdem part de l'aigua corporal amb la sudoració. Però sobretot és perquè aquesta aigua que bevem ens ajuda a mantenir la temperatura corporal adequada. El nostre cos necessita una temperatura per poder funcionar bé. Si estem massa calents, quan hi ha un procés d'inflamació, per exemple, doncs aleshores no ens trobem bé. No? O quan estem massa baixos, doncs també estem com defallits. Doncs l'aigua ens pot ajudar a això. Doncs quan fa més calor exterior, costa una mica més terme regular-se, i l'aigua ens ajuda en això. Llavors, hem de beure aigua superfreda? No, perquè aleshores li fons un bombasso de canvi de temperatura al teu cos, que s'atabala, també, no? Tot el que és extrem és complicat. I l'ideal seria, pots beure aigua una mica fresca a l'estiu, perquè t'ajudi a fer aquesta termorregulació, però no molt freda, perquè aleshores tota la sang ha d'anar allà on està l'aigua passant perquè no sigui un canvi de temperatura molt brusc. Val? Llavors, els mesos més càlids, a la primavera i a l'estiu, és veritat que bevem una mica més. I quan també va molt bé fer una termorregulació? Quan estem fent exercici. Perquè com una màquina, quan estem fent exercici, el nostre cos s'escalfa. I aleshores, la gent diu, no, és que sues més, també. Però bueno, al final la sudoració també és un procés, eh? Per termorregular-nos. I aleshores, quan fem exercici, és quan és més important beure aigua. I de fet, ens passa que això sí que penso que la gent ja ho té més conscienciat, no? Veus la gent corrent amb aigua, si van a fer una llarga, eh? Després a les curtes els hi costa més perquè molesta l'aigua, a mi també em molesta, eh? Però bueno, avui en dia hi ha motxilles, no? Amb camelbacks i coses d'aquestes, amb la bicicleta pots portar un bidó, i la gent al gimnàs, no? Tu ho veus? Sí. La gent va tothom amb aigua, i al gimnàs sí que és veritat. Ostres, et fots 750 mil·lilitres d'aigua en tres quarts d'hora, que dius, això en un moment normal no m'ho bec, o sigui, ja t'entra, el cos ja t'ho va demanant. Després entre màquina i màquina, com que no saps què fotre aquell minut que has d'esperar-te, doncs, bueno, també t'acabes distraient bevent aigua, no? Llavors, aquí és més fàcil, la gent està com més conscienciada, però és important perquè quan tu estàs fent un esforç, doncs puja la temperatura corporal i l'aigua t'ajuda a regular. I després hi ha dos temes més de l'aigua que són bàsics per la salut. Una és la funció dels nostres òrgans. O sigui, nosaltres anem perdent aigua a mesura que anem creixent, no? Potser naixem que som un 70 o 80% de composició aqüífera, però a mesura que ens anem fent grans, ens anem fent panses. Ai. I anem perdent aigua, no? I potser si ens morim als 90 anys, doncs és un 40% d'aigua el nostre cos. Uala. Anem perdent la capacitat de retenir l'aigua en els nostres teixits, i això es nota a la vista també, ja no és un tema només de col·làgen, ens arruguem literalment, doncs perquè no aguantem tan bé l'aigua, no? Llavors, els nostres òrgans som un cos d'aigua, som un ésser d'aigua, format amb molta quantitat d'aigua, i per això els nostres cossos estan, els nostres òrgans del cos estan còmodes en aquest format més aquós. Per tant, si tot està ben hidratat, amb quantitat d'aigua, el cos funciona millor. I això ho notarem molt amb el mal de cap. Mm. Perquè moltes vegades tenim mal de cap i el que estem fent és que ens estem deshidratant. I un dels símptomes pot ser també el mal de cap. I a vegades ens prenem un analgèsic, un antiinflamatori, bueno, la pastilla que sigui pel mal de cap, perquè és una cosa molt molesta, i resulta que el que t'ha funcionat millor és el got d'aigua amb el que t'has pres l'analgèsic, no l'analgèsic pròpiament. Ara estic dient analgèsic, però no sé què es pren pel mal de cap. Jo no en tinc mai de mal de cap, però sé que la gent que ho pateix és molt... és molt molest i molt dolorós, no? Inclús hi ha migranyes i coses d'aquestes. Llavors, el mal de cap, si tens així una mica que estàs com ofuscada, aquell dolor aquí entremig de les celles i tal, pot ser que, o sigui, planteja't abans de prendre res. Fa molta estona que no bec, perquè pot ser que sigui un tema de dilatació. Tots els nostres òrgans necessiten aigua per funcionar correctament, des del cor fins als ronyons, i aquesta bona hidratació ajuda que tot funcioni com cal. I comences a tenir mal de cap, doncs pot ser que abans de tenir set ja estiguis deshidratant-te. O potser és que estàs tenint set i no estàs escoltant el teu cos, perquè vas tan de recul. No, a vegades ens passa, anem de corcoll i ens falta escoltar-nos una mica més. Llavors aquí és on fallem, i el millor tenir set i no estàs bevent, doncs perquè ara no tinc temps, no? I després l'altra funció que és indispensable estar hidratat és la digestió, no? És veritat que si ens passem en el moment que estem menjant, com us introduïa, doncs pot ser que acabis allargant una mica més el procés digestiu perquè es dilueixen els líquids gàstrics, no? Els àcids que ens ajuden a la digestió, però també és veritat que si bevem poc pot ser que anem més restrets, és a dir, l'aigua facilita la digestió i, per tant, ajuda a prevenir el restrenyiment. Beure poca aigua pot fer que el sistema digestiu funcioni com una màquina poc engreixada, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent m'entengui. En canvi, quan tu hi afegeixes aigua, doncs tot flueix millor, mai millor dit. Fluir, no? Be water, my friend, com deia aquell. Llavors, què passa amb el rendiment físic, també? L'aigua, o sigui, no és que l'aigua et doni energia, perquè l'aigua pròpiament no té nutrients com per donar-te energia, però sí que és veritat que està hidratat, encara que sigui lleugerament, que és l'ideal, no? Pot reduir aquest sentiment de fatiga. És a dir, quan fem exercici, suem i perdem aigua, si no l'anem reponent, doncs el nostre rendiment baixa, però perquè el nostre cos està en aquest estatus d'alarma, de set, de deshidratació, que diu un moment, no li fotis tanta canya al teu cos, perquè jo no tinc l'aigua per funcionar bé i, per tant, haig de mesurar-me, perquè si li fots molta canya suaré més, perdré més aigua i ja en tinc poca a les reserves. Per tant, et trec la capacitat d'anar més a tope. Saps? Llavors és tot, ostres, què em passa que tot tiro? Ostres, què em passa que no tiro? Doncs, tio, que vas molt mal hidratat. Val? No és perquè et doni energia, sinó perquè és necessari perquè funcioni bé la màquina. Vale? I a nivell de recuperació muscular també brutal. És a dir, moltes vegades patim les rampes, les temudes rampes en activitat física. Això passa també en persones que estan embarassades, que, clar, com que el nadó actua una mica com un... Queda una mica lleig dir-ho, eh? Però actua una mica com un paràsit, no? Que et xucla nutrients i una de les coses que també et xucla és aigua, no? Necessites beure més aigua quan estàs embarassada perquè estàs alimentant una personeta dins teu. Aleshores, pot ser que les embarassades, per exemple, a la nit o això, tinguin aquestes rampes, no? Los calambres en castellano, o després d'un entrenament intens, pues el cos necessita aquesta aigua per recuperar-se i reparar els músculs. Al final, l'aigua també acaba sent una bona via perquè la sang flueixi millor i ajudi a la recuperació muscular a portar-li tot el que el cos necessita per aquesta recuperació. ¿Vale? Necessita els minerals per funcionar bé mentre estàs fent exercici i necessita doncs, tota la resta de nutrients per fer la recuperació. Si tu no estàs tan hidratat, la recuperació pot ser més lenta o fins i tot dolorosa quan pateixes aquestes rampes. ¿Vale? Al final, les rampes són per falta de minerals. I en l'aigua també hi ha aquesta mineralització. Val? I si ja prenem aigües remineralitzades, doncs com un caldo, un brou, té moltíssims minerals. Val? És una manera ideal de remineralitzar-se. O, evidentment, doncs, si et compres alguna pastilla de sals que afegeixes a l'aigua o una aigua que es diu isotònica. Val?
Aigua isotònica, que no deu ser el mateix que una beguda isotònica, no?
Sí, a veure, el problema de les begudes isotòniques és que porten afegits com el suc. Bueno, una mica de sucre és necessari perquè els minerals estiguin allà i es quedin en el teu cos, ¿vale? El que passa que una aigua amb sal no és bona, en general. Llavors, clar, els senyors de les begudes isotòniques, què volen? Que tu li compris molta beguda isotònica, perquè és el seu negoci, l'objectiu és vendre, no la salut de l'esportista. Llavors, què fan? I afegeixen gustos perquè sigui bona. I moltes vegades també aconsegueixen que sigui bona ensucrant-la. I a vegades són begudes isotòniques ensucrades excessivament. Jo, per exemple, les meves aigües isotòniques me les creo jo.
Vale.
Vale, al final és comprar magnesi, potassi, val, sodi, i això ho pots trobar en farmàcies que encara fan components propis, les compren en pols o per internet i et crees... L'únic que s'ha de vigilar és amb el potassi en quant a la mineralització, perquè si et passes et dona et pot donar un atac de cor, una arítmia. Vale. I aleshores pues, és l'únic que s'ha de vigilar i llavors pues, millor posar-ne molt poc, però amb la resta, si un excés de magnesi no és un problema perquè el teu cos l'orina. Val? Excés de sodi, doncs, si tens problemes de ronyó sí que has de vigilar. Bueno, però vull dir-te que al final aquestes begudes el que fan és que sí que porten sals minerals, però bueno, si tenen un color que semblen un llum de neó, sospita. Saps què vull dir-te? O sigui, bo per la salut. Jo és que a vegades ho veig, amb els meus fills ho veig en competicions esportives, allà està el pare de turno, supermotivat, donant-li això a la mitja part, no? I dius, doncs li fa més mal que bé. Si és pitjor el sucre i els químics que porta que l'isotònic que li puguis
aquest
donar.
Aquest verd fluorescent...
A més, al final, si tu ets una persona que estàs ben nutrida, no et faltaran sals minerals, això també t'ho dic, a no ser que estiguis fent un sobreesforç molt bèstia, no? Potser un partit no seria un sobreesforç molt bèstia, ara una cursa llarga, no? Esports més de resistència, no? Bicicletes, això, ja sí. I aquí és necessari, sobretot en èpoques d'estiu que hi ha més sudoració, remineralitzar-se. A més, amb les robes, nota, quan sues molt... et queda com emblanquinada la zona de les aixelles del coll, aquí al pit, no? Mm. Això són sals minerals que el teu cos està perdent, per tant, les has de recuperar. I la hidratació és la millor via per fer-ho, però, òbviament, els teus dipòsits de minerals han d'estar plens del teu dia a dia de l'alimentació, vale? Vale, anem a veure algunes alternatives saludables de les begudes, vale? Ensucrades, perquè què ens passa a l'estiu? Que ens venen molt de gust les Coca-Coles, les Fantes, no? Les cerveses, fins i tot, no? Es dius, bueno, què podem fer per hidratar? Si és veritat que porten aigua, eh? És veritat que porten aigua. Una vegada vaig veure un estudi, Aina, em foto de mala llet a vegades, eh? Sobre la capacitat recuperadora de la cervesa després de l'exercici. Saps qui pagava l'estudi? L'Associació Espanyola de Cerveceros. No? Hombre, pues claro. Hombre, pues claro, señores, no? Llavors els estudis a vegades els maneguen com els dona la gana.
Clar, saps? Els fas a mida.
I deien, bueno, clar, és que té minerals isotònics. Bueno, clar, és que el llevat també ajuda, no?, a la part de la recuperació. Home, clar, però això ho pots fer amb altres begudes que no siguin alcohòliques i no et fiquis un tòxic en sang, que és l'alcohol, just en el moment de la recuperació corporal, no? Bueno, és l'anècdota, va? A vegades s'han de mirar... La ciència a vegades és de qui la paga, eh? I llavors això també s'ha de tenir molt en compte. I a més som un país que inverteix molt poc en I+D en els nostres impostos. Llavors moltes vegades la ciència és privada, val? Això és una cosa que us dic per si de cas. Per si de cas només creieu en estudis, vineu primer qui els paga. Vale. Pues bé, coses que podeu beure en lloc de begudes ensucrades o begudes alcohòliques quan teniu molta set. Que això no vol dir que no puguis beure alcohol. És a dir, una copa de vi és un fet social, és un fet gustatiu, és com qui es menja un plat suculent que té molts greixos, però que és una celebració de Nadal, d'aniversari, el que sigui, i estàs gaudint, perquè la gastronomia és un art que es gaudeix com a algo sensitiu. Però quan parlem de salut, no seria la millor manera d'hidratar-se amb una cervesa o un refresc. Llavors, hi ha infusions que les tenim molt presents a l'hivern, però a l'estiu no, i a l'estiu són boníssimes. Què és el que has de fer perquè una infusió sigui bona? Doncs fer una infusió, perdoneu, i fer-ne glaçons d'aquella infusió.
Ah.
I aleshores tu tens glaçons del teu té verd o de les, teva, no? de les herbes que tu vulguis i et fas... No? És com un cafè amb gel, no, és un te amb gel, però amb glaçons de te, perquè si no, queda tan aigualit que no està bona. Vale? Però si tu t'ho fas amb glaçons que són de la mateixa infusió, doncs té gust. Val? I aleshores queda molt, molt bo. I una cosa que us recomano també és barrejar-hi fruita a dins. És a dir, un te amb llimona, a l'estiu en fred, entra superbé.
Amb suc de llimona?
Sí, o... bueno, o hi poses una rodanxa, vale? I al moment que es fa la infusió, poses la llimona i després hi afegeixes els glaçons. Mm. I això doncs, li dona un toc que és una sensació de que estàs fent una beguda més refrescant, vale? Aquest toc de la llimona, o bueno, en altres moments, doncs, depèn de la temporada, no? Però unes maduixes laminades també hi donen molt bon gust. Jo també el que faig és, jo com que tinc una deshidratadora, a vegades deshidrato pells de taronja. La veritat és que el meu marit ho fa servir pels gin tònics, també, eh? No us enganyaré. Però jo també ho faig servir per fer aigües infusionades, val? I aquell toc de taronja amb algunes herbes m'agrada molt, no? O posar-t'hi... amb fulles fresques de menta, si en tens, al balcó de casa, no? Això també els dona un toc molt refrescant, que aleshores les infusions a l'estiu entren millor encara que siguin fredes. Les infusions són excel·lents perquè és una manera d'afegir sabor a l'aigua sense afegir sucres ni químics ni res. I fredes, doncs, amb aquests trucs ja veureu com també us agraden. Hi ha la camamilla, la menta, el té verd, el roibos, l'hibisca... Val? Les opcions són infinites i, a més, cadascuna té els seus propis beneficis per la salut. És molt interessant tot el tema de les fitos, no? de totes les herbes, que a més aporten beneficis a la teva salut, i aleshores ho pots utilitzar també per ajudar-te. I després, això que us deia, no? Les aigües saboritzades naturalment. Això jo m'hi he aficionat molt, perquè tinc una ampolla del Temu, és de plàstic, eh? Però bueno, tot no pot ser. Tinc una ampolla del Temu que tu pots posar les fruites, està en contacte amb l'aigua...
Ah, d'aquestes que queden com
al mig.
Té
com un filtre, sí. Mm. Però les fibres no arriben a l'aigua perquè fa com de colador el lloc on poses les fruites. Va? Llavors, l'aigua sí que arriba a les fruites, però les fibres no arriben a l'aigua, perquè a mi em molestava bastant trobar-m'ho. Sí. Saps? A la boca, aquestes fibres que es van desfent perquè porta macerant-se allà molta estona la fruita, i amb aquesta ampolla doncs, ja no m'ho trobo i estic encantada de la vida perquè fa com de filtre, no? Llavors podeu afegir trossos de fruita fresca, herbes o verdures a la vostra aigua. Jo què sé, per exemple, a mi m'agrada molt la de llimona, llima i menta.
M'encanta.
I a vegades hi afegeixo cogombra, també.
Oh.
Després també, pues, jo què sé, hi poso maduixes i rodanxes de remolatxa. Queda supertanyida i fas un pipi que et fots un susto que lo flipes, perquè retenyeix moltíssim l'orina, però de gust és boníssim, perquè el sucre aquest natural de la remolatxa passa a l'aigua i és boníssima, val? Bueno, experimenteu, val? Maduixa i cogombra també queda molt bé, taronja i gengibre també queda molt bé. Experimenteu i feu. I llavors, l'has de deixar com a mínim macerar, si és aigua a temperatura natural, 20 minuts, mitja hora, i a partir de llavors ja comença a tenir l'aigua amb gust. I jo li deixo tot el dia, val? I a més de ser delicioses, doncs aquestes aigües no tenen sucre afegit i són plenes de vitamines i de minerals. I per últim, l'última opció per hidratar-nos, ara a l'estiu són molt bones, són els batuts. Batuts de fruites, vale? A l'hivern potser no ens ve tant de gust i a més no tenim tantes fruites de temporada, però sí que ens fem més cremes, cremes de verdures. Mm. Bueno, a l'estiu també, la bitxissual, el gaspatxo, sí. El salmorrejo, al final són maneres d'hidratar-te també, eh? I de mineralitzar-te amb aquestes verdures. Però bueno, els batuts de fruites també ho serien. Són saludables, són molt bons, són una manera fantàstica de consumir fruita i verdura i al mateix temps doncs, sentir-se hidratat. Ara, attention, jo sempre dic, no us feu... feu-vos batuts més que sucs, és a dir, que hi hagi la polpa, perquè et sàcia més i perquè aquesta polpa, que és fibra, ens ajuda a gestionar els sucres de la fruita. Vale? Quan tu et fas un suc exprimit, vale, o liquat, en allà no hi ha la polpa i t'estàs fent un munt de peces de fruita amb un munt de fructosa sense la fibra que ajuda a gestionar aquesta fructosa.
I llavors tot és sucre.
Clar, llavors és un xute de sucre que vas com una moto, saps què vull dir-te? Oh, és que es vol suc de taronja pels vitamina C. Bueno, sí, però si pots fer-te'l, no? Batut, millor. Vas a que la taronja és un mal exemple perquè té molta fibra, sí, i queda fatal, val? I te l'acabes colant. Però amb altres fruites és bo. I llavors, jo també el que recomano per no consumir tantes peces de fruita, perquè clar, tu no et menges tres peces de fruita seguides, però si et fas un batut potser sí que les acabes necessitant. Llavors jo el que recomano és barrejar-ho. Llavors pots fer dues peces de fruita com a màxim i ho barreges o amb un liquat vegetal, vale, amb un liquat d'arròs, la llet d'arròs que en diem mal dit, o d'ametlla o això, també és una manera de ficar-hi hidrats, o ho barreges amb verdures. Jo què sé, per exemple, ara que parlàvem de la taronja, doncs taronja i pastanaga queda bé, per exemple, no? O maduixes i remolatxa, queda bé. O sigui, ja no només és verdura, ja només és fruita, sinó que hi afegeixes també verdures.
Astrid, moltes gràcies, moltes coses avui i tenim molta feina per posar-nos amb
ja
aquestes begudes. T'esperem la setmana que ve més
fins
coses.
Fins la setmana que ve!
Adéu!
Adéu!
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passa un minut de 2:15 del matí. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès Gama Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. Ja s'ha presentat l'estampa de la Festa Major 2024 amb un Sant Fèlix pagès homenatjant el poble palestí. A 8:15 del vespre, els administradors i administradores han presentat l'estampa de Sant Fèlix 2024. Ho han fet entre vinyes, al camí de Sant Pau, juntament amb l'elaboradora de l'estampa, la il·lustradora Cristina Gallardo Cendra, qui inicialment ha fet una descripció de la seva obra. Enguany, el sant emula un pagès rodejat de vinyes i acompanyat d'altres treballadors del sector. Com a novetat, aquest cop Sant Fèlix aguanta una branca d'olivera en honor al poble palestí, tal com ha indicat la mateixa autora. En aquesta nova estampa, Gallardo hi ha volgut plasmar la identitat penedesenca i la dels treballadors de la vinya. La processó del dia 31 serà la més llarga en 40 anys. Sant Fèlix entrarà per tercera vegada a la història al barri de la Girada, en aquest cas a l'avinguda de Lluís Companys, a casa de l'administradora Imma Badell. Aquesta setmana han sortit publicats a l'agenda d'activitats de l'Ajuntament de Vilafranca els recorreguts de les processons d'aquesta festa major. La processó del 29 sortirà des de la casa de l'exadministradora Laura Bages, al carrer del Cid número 40, per encetar un recorregut de poc menys d'un quilòmetre. D'aquesta manera, el seguici festiu es dirigirà a la Basílica de Santa Maria, passant pel carrer de Pines, plaça de Milà i Fontanals, carrer del Raval de la Font, carrer dels Banys, carrer de la Beneficència, carrer Sant Pau, plaça de l'Oli i fins a arribar a la plaça de Jaume I, on tindrà lloc l'entradeta. Pel que fa al dia 31, la processó sortirà, com és habitual, a 8:15 del vespre des de la Basílica de Santa Maria per iniciar un llarg periple que conduirà a tots els valls i elements fins al barri de la Girada. Es tracta del recorregut més llarg en 40 anys, superant el quilòmetre 600. 10 anys després, Sant Fèlix tornarà a entrar el dia 31 a la Girada, després que ja ho fes l'any 2001 i l'any 2014. Per tant, serà la tercera vegada a la història que es tancarà el patró en aquest barri. Torna el sorteig perquè 9 persones visquin la Festa Major des del balcó. Com ja és habitual, l'Ajuntament de Vilafranca impulsarà un sorteig per tal que 9 persones puguin veure els actes dels migdies dels dies 29, 30 i 31 d'agost des del balcó de la Casa de la Vila. Els requisits que han de complir les persones que hi vulguin optar són que no hagin estat mai ni membres del consistori ni de l'administració de la Festa Major, ni hagin fet mai el pregó, ni hagin estat convidades en anys anteriors. Pot participar en el sorteig tothom que estigui empadronat o empadronada al municipi de Vilafranca i que sigui major d'edat a partir del dia 29 d'agost d'enguany. Només es permet omplir una butlleta per persona que haurà de tenir totes les dades emplenades i s'haurà de dipositar en una urna que s'habilitarà al vestíbul de la planta baixa de l'Ajuntament. Les butlletes ja es poden trobar al costat mateix de l'urna mencionada. El termini per omplir butlletes finalitzarà el dissabte 24 d'agost i el sorteig tindrà lloc el dilluns 26 d'agost a les 11 del matí al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. En el sorteig, a banda de definir les 9 persones afortunades, 3 per dia, s'escollen 9 suplents. Les 18 persones seran escollides en el sorteig que es farà entre les butlletes vàlides. La novel·la negra és el gènere literari més llegit durant l'estiu a Vilafranca. Durant l'època estival es llegeix molt, tot i que l'afluència de gent en llibreries i biblioteques és més baixa. Hem pogut parlar amb la Biblioteca Torres i Bages i la llibreria L'Odissea per saber com va la lectura durant els mesos d'estiu. Des de L'Odissea comenten que hi segueix havent molta afluència de gent. També ho comentava la seva propietària, la Sílvia Mir. A la Biblioteca Torres i Bages hi ha una breu baixada d'afluència de públic, però la demanda de llibres segueix sent molt alta. Tornant a l'Odissea, el gènere literari que més compra la gent és la novel·la negra juntament amb la novel·la romàntica, tot i que els pares i mares també compren llibres pels més petits. Pel que fa al tipus de llibre més demanat a la Biblioteca Torres i Bages durant l'estiu, també és la novel·la negra i la novel·la romàntica, que serveixen per passar l'estona mentre fas qualsevol cosa.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Gaudi Centó, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Gaudi Centó. Gaudi Centó.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. Pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Passen 8 minuts de 11:15.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Un dimecres més tenim el nostre professor particular d'anglès nostre i de tots els oients que ens ajuda a treure-li el rovell a l'English. David McGarry, ben tornat.
Hello, Silvia, good morning.
Avui seguim viatjant i, per tant, practicant el nostre anglès. I l'excusa d'aquest any és el turisme, no?
Tourism, yes, yes. So
in where are we going?
Yeah, in the last class it was Ireland, England. So now we're going to cross the Atlantic and we're going to talk about different cities of the USA.
But not typical cities.
No, today not New York. We're going to start with Las Vegas, one of my cities that I want to go to. And just before we started, Sylvia told me that she's been to Las Vegas.
Sí, sí, i vaig ser... Sembla que fa una eternitat, perquè, mira, estic comptant i fa 16 o 17 anys, 16 or 17 years ago.
Again.
And it's very different.
Like in the films.
Yeah, there is nothing similar to Las Vegas. And it's funny because it's like in the movies. Quan ets allà sempre dius... És que és com a les pel·lícules, i et passa, quan vas pels Estats Units, és igual que a les pel·lícules, doncs. Las Vegas, igual, una ciutat de cartó-pedra, al mig del desert. Com dius desert?
Desert.
Desert.
In the middle of the desert. Desert is very similar, desert, postre. Yeah. Or pudding, we say, no? Desert, in the middle of the desert.
In the middle of the desert. Very, very hot.
Can I imagine.
And funny, it's different, very different.
And what did you like most about Las Vegas?
Què m'agrada més de Las Vegas? Haig de reconèixer que jo no hi anava molt entusiasmada, m'hi van obligar, no en tenia moltes ganes, però penso que sí que val la pena un o dos dies descobrir com és Las Vegas. Què m'agrada més? Doncs els casinos, no tant jugar, not playing.
I would love to go to the casinos.
Yeah. Però, clar, cadascun està ambientat. Hi ha el d'Egipte, el que reprodueix els canals venecians, el Bellagio, les fonts... És com... Està en una pel·li, això potser. But it's really, really hot.
Right, in the desert, I imagine. Did you go in the summer or you don't? Or
it... In summer, yeah. Crossing Death Valley.
Oh, yeah, of course.
It's really very, very different. There is nothing similar to Las Vegas.
I would prefer, I've never been to the USA, but I would prefer to go to Las Vegas than New York. I would love to
really?
Go to New York. Yeah, Las Vegas and other cities that I wanted to talk about today. But Las Vegas, I don't know why, but I would love to go play in the casinos. And
què faries a Las Vegas? Jugar als casinos?
Yes, yes. I remember years ago with my brother, and there used to be a casino, a very nice one in Sant Pere de Ribes.
Bueno, yes.
Between Sant Pere and Sitges, bueno,
sí, sí, el casino beautiful. De Sant Pere, tots hi hem estat, tots hi havíem estat, vaja.
Yeah, it was very beautiful, and now it's, I think, years ago it moved to Barcelona, no?
Yes.
And I remember we went for a birthday celebration, I think, of my grandmother, and me and my brother, we were playing the slot machines.
Les escurabutxaques.
Sí, and we won like 300 euro or something like that. O maybe, but eren pessetes, but a lot. And then we went out and spent it, no? In one night, ens vam gastar.
Però saps què diuen, no? Que la banca sempre guanya. Potser...
Yes, in this case, maybe not.
Però si haguessis seguit, segurament haguessis perdut.
Yeah, yes, it's super addictive, I think, no? The slot machines are very, sí, sí, very addictive.
Jo a Las Vegas també em vaig quedar a la sala de les escurabutxaques, no vaig anar més enllà, ni pòquer, ni blackjack.
I suppose you need a lot of money to, and know
sí,
how
sí,
to play,
has
no?
Sí, sí, has d'anar amb cash i és molt estricte l'entrada. El que sí que és fàcil és aquestes grans sales que hi ha a l'entrada dels casinos amb totes les màquines escurabutxaques on tothom pot entrar i jugar.
All right. I didn't know it was exclusive to go in.
Yeah, right. A lot.
Very good. So I wanted to start talking a little bit about the history of Las Vegas, very shortly. Mm-hmm. It was founded in 1905, like 1905.
It's more recent.
Yeah, recent, yeah. So after opening a railroad, so they wanted to put una via, el tren, el railroad, that linked, no, that joined Salt Lake City, Los Angeles and Salt Lake City. No, it started like that. But then in the 1940s, or 1940, they started building the casinos. They said it's from the mafia that to loan the money, per com amagar els diners.
Blanquejar, no?
Loan the money. They started investing in casinos and all that, no? In the 1940s, I think the casinos were built, van fer. And then, for example, when a very famous thing to do in Las Vegas is to see the Grand Canyon. No, that you said you'd been there.
I went to Grand Canyon.
Is it very impressive?
Yeah, but the problem is you have seen it, in movies.
Yes.
So when you are there, it's the same. You are there, that's the difference, but you know it.
Okay.
Que el coneixes, no? Perquè com que ho has vist tantes vegades en tantes pel·lis, ja saps, no?, de què va, però és impressionant, impressionant.
Yeah, amazing. Okay. And then another thing you could do, but of course go on a helicopter, no? To Shiga de Gran Canyon. And there's another thing I read about was a helicopter night flight around Las Vegas, but at night, between 1 and 3 hours, and it costs $99. So if anybody goes to Las Vegas, they could do that.
Aquest tour nocturn.
Yeah, at night.
Like... És que, clar, Las Vegas canvia molt de dia.
I imagine.
Que de nit. De dia és com descolorida, funciona mig gas, clar, no hi ha gent pel carrer, com a totes les ciutats nord-americanes, i a la nit allò creix d'una forma espectacular, el 300% és quan vibra Las Vegas at night.
Right, yeah, imagine. Okay, lots of films, no? I like a film of Leaving Las Vegas.
Yes. Andy Garcia...
No, Nicolas Cage.
Nicolas Cage, sorry. Mm-hmm.
He's an alcoholic, no? And he goes to Las Vegas and there's a funny film, Hangover, no? Resacón, Las Vegas is funny, no? Hangover, also. But Leaving Las Vegas is a good film. Okay. Then another thing to do in Las Vegas, but you're not so popular or famous, is there's also Madame Tussauds, like in London, no? Museu de la Cera, Wax Museum. There's also one.
I didn't know it.
Yeah, I found it yesterday, looking up information. And then, of course, the shows, no? There's lots of shows, you know, in different casinos. Cirque du Soleil, I think it's there nearly all year. Then David Copperfield, that I saw. Oh, David Copperfield is from a magician, no? From many years ago, but he's still in Las Vegas. And then...
Quan tenen certa edat, no? Es retiren a fer temporada a Las Vegas, no?
I remember my wife is a fan of Celine Dion, and years ago, Celine Dion was in Las Vegas, like, nearly all the year.
Yeah.
I didn't know that, no sabía that they retired to do that.
Yes, yes.
And then some concerts this year, we happen to be in Las Vegas, Rod Stewart and Maroon 5 in different dates, no, in Vegas. My uncle loved, and he went to a concert of Rod Stewart, like, in Ireland, I think. And then another thing I found very like exciting and different is a shooting experience.
Shooting experience? Yes. Disparar.
Yes. That you can, for $145, you can pick from more than 80 weapons in the desert, no? You shoot. With antarmas, you could choose one, tres, uno. And then to shoot range, no? Like to aim at something, no? Una diana.
Sí, sí.
But I think that with different... guns. I think it'll be maybe interesting to do.
És molt yanqui, no? Això de disparar, de tenir arma.
Yeah, it's legal, no? In the USA to have weapons. I think that'll be a fun thing to do. And then, moving on, another city that I would love to visit is New Orleans.
Ui, how did you say it?
New Orleans.
New Orleans.
Yes.
Parlem de Nova Orleans. New Orleans.
New Orleans.
Yeah. Great.
So New Orleans used to be, years ago, a French colony, no? And then I think the English invaded it and that. But yeah, I love New Orleans because of films too, and also the jazz was invented there, started there in Louisiana, that is, from New Orleans. And also some things to do in New Orleans. There's also films, no? Like cartoons or dibuixos or other films based in New Orleans. There's a thing I found, is a ghost, voodoo and vampire walking tour.
Un tour per fer de nit.
Sí, a voodoo and vampire. Because New Orleans has la fama, reputation of being a bit like ghosts and scary and things like that. And there's this ghost, voodoo and vampire walking tour at night.
Funny.
Yeah, for $30. And I think it's ages from 13 to whatever, no? Because of that.
Yeah.
To do.
Quan dius de tal preu, whatever, que és el que sigui, amunt...
Sí, I was saying the age. Yes, from 13 years old till, yeah, whatever, till, like, a very old person. Yes. A very famous thing that I would like to see in New Orleans is Mardi Gras, no? Que in French is Fat Tuesday, the Mars Gras, no? And I'm sure you've seen it, no? In the film that they wear like a carnival, no?
Sí.
It floats carrosses in English are floats.
Floats.
Floats. And then they wear like necklaces, colored necklaces, collarettes and things like that. I didn't know the story of this celebration. This is celebrated on the 5th of March. So the story is, it's the same like in Easter, no? Semana Santa, that the last night, like Fat Tuesday, Dimarts Gras, will be the last night of consuming rich and fatty food, menjar així, com amb greix, així, in preparation for the Christian fasting season of Lent. No? Lent is la Quaresma, no? It's like, this celebration started for that, no? Per aquesta raó, no? It started for that, no? Abans de la Setmana Santa, doncs, to... You eat a lot, no?
Com el nostre carnaval.
Yes, the carnaval, yes. But yeah, I think this, I've seen like videos and things about this and like amazing, this Mardi Gras.
Sí, hi ha unes quantes pel·lícules també.
Yes, a lot.
Veus aquestes carrosses i aquesta festa.
Yes, in a lot of films, a lot. Then another thing to do in New Orleans is a tour on a boat. You know those old boats, very long, but vaixells llargs.
De fusta.
Que, see, that you see in the films. And to do a tour, and then you can see alligators. No? Que som,
an alligator?
See, an alligator and a crocodile is very similar, no? A crocodile is, I think, an alligator is longer and smaller, I think.
Un caiman, potser?
Sí, un caiman, sí.
Alligator. Hi ha una cançó.
Sí.
Beach Boys o...
Ah, sí.
Que surt l'alligator.
Yeah, it rings a bell, em sona. I don't know what one it is.
Ja ens sortirà, ja ens sortirà. Aleshores veus alligators and crocodiles.
No crocodiles, no alligators.
I only think alligators.
Only alligators. I think crocodiles is another part of, I don't know, snakes, turtles, no? Tortugues, and native birds, and also a raccoon... que és un mapatge. I checked in Catalan, how you say mapatge in Catalan, I didn't know, és os rentador.
Os rentador. Sí. Avui aprenem anglès i català.
I didn't know that was called that, no? But yeah, I think New Orleans is famous, no? For the alligators and the swamp, que és com un riu així espès, no? A swamp.
Una mica pantanós, no?
Yes, sí, pantanós. Okay. And then, moving on...
Where are we going now?
Now, Mississippi.
Mississippi.
Another city I would love to visit, no? Because especially because I love those films of, you know, like racism, no? Like, but it's a film I really recommend. It's Mississippi Burning.
Arde Mississippi.
Yes. That my father had it in VHS, in tape, in cinta. And I've seen it in streaming, and it's very, very good. But there's a lot of films, no? Of this kind of...
Sí, és el que passa als Estats Units, que hi ha tantes i tantes pel·lícules.
Yes, about this, of the Ku Klux Klan, racism and all that.
Yeah.
And very good.
Of course, we are in the South, the yes, deep South.
Yes, deep South, yeah. A funny curiosity that I didn't know is that Elvis Presley was born in Mississippi in a place called Tupelo on the 5th of January, 1930. So you can go to see his house, where he was born, and a museum, no? I think that's why Elvis, they say that he sang like a black man, but he is white.
Yes.
So it was like Mississippi. There's also jazz and blues, especially blues. I love blues music. And that's, no, maybe that's the influence, no? The influence it comes from. And then some things to do in Mississippi. There's a famous place called Ground Zero Blues Club, with these local blues bands, and you can eat southern food, no? Menjar del sud. Also, these casinos, no? Like in Las Vegas.
També hi ha casinos?
Yes, a lot of casinos, sí. I heard too. And then another like important thing of Mississippi was the segregation, no? Que era la separació de blacks and whites, no? They were completely separated, no?
In això es diu segregation.
Segregation, like es the schools, vaja. The bus, and... yeah, everything was like that. They had the black people had their own cafes or cinemas or everything separated.
Fins i tot el transport, no? Aquí va començar la revolució. Yes. Bases.
Yes, and also the revolution was that when a boy, I don't remember his name, wanted to go to a white university, and then Kennedy accepted it, but he sent 500 like police or soldiers to
500.
Yeah,
well, 500.
See, that's what they read in the. And just to protect the boy, very brave, no, that boy to do that. Well, molt valent. But yeah, it was like very extreme. I read on the internet, but I knew from before that if a black person like looked at a white girl, I mean, in the 19, I don't know, 50s, 60s, or before.
Or 60, no?
So, no, maybe before.
Before?
If he touched a white girl or looked at a white girl, they could lynch him, they could burn him. A mob, no? Mob is un grup de gent així violenta. Or, you know, they could kill a person, a black man, just for doing that, no? And interracial marriage was illegal. Interracial marriage, que no et podies casar, no? Un negre amb un blanc.
Torna-hi?
Sí, interracial marriage. Que wedding és boda, marriage, no? Was forbidden, no? Clar, era il·legal. And then in 1964, they started the civil rights movement, no? Les protestes, all that. And then things, I think, improved a little, no? But, yeah, I don't understand why it was so racist, no? In the USA, and I don't understand why.
In basically in the South.
Yes, yes, sí.
I parlaves d'aquest jove negre que va ser acceptat en una universitat de blancs, que n'hi va donar el vistiplau i va desencadenar el canvi. Després també hi ha aquella senyora, la Rosa Parks. Ella era negra i no va voler cedir el seient a un blanc a l'autobús i va acabar arrestada, però això també va desencadenar un moviment social contra el racisme sense precedents. Com diríem moviment social?
Social movement. I suppose, thanks to Martin Luther King, no, that black leader, maybe Malcolm X is more radical. I think they helped a lot, no, for the civil rights. But yeah, but I mean, it took a long time, no, for this to change, no, the segregation is very extreme. I suppose in Texas too, in different cities, it was the same, el mateix. But yeah, it's hard to believe, no, I don't know now if it's a bit still like that, a bit racist in Mississippi, I don't know, but I would like to go to see. I love that.
I hem d'anar i veure com estan les coses.
Yeah, you know, because most people go to New York and all that, but it was nice to go to visit like different places, no?
Like the South.
the deep South.
David, la setmana vinent seguim viatjant per als Estats Units?
Yes, we'll choose different cities. Yes.
Not New York?
Maybe. Surprise.
Igual cau Nova York. Són les nostres classes setmanals d'anglès amb David McGarry. Thank you very much.
You're welcome, Sylvia.
Have a nice week. Bye-bye.
Bye-bye.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Avui, amb les classes d'anglès del David McGarry, no hem anat a Nova York, però potser hi anirem la setmana vinent, ens deia, com canta Sting amb aquest Englishman in New York. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. No matter what they say, be yourself. No matter what they say, be yourself.